Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Benvinguts al Cover Ràdio, benvinguts a la Ràdio Municipal. Ens disposem a acompanyar-los al llarg d'una hora, com cada setmana, a través d'aquest magazín informatiu que ens acosta tota l'actualitat de casa nostra. Notícies, propostes culturals que podeu seguir a través del 107.3 de la freqüència modulada o bé via internet a la nostra pàgina web, quin és molt fàcil, www.alcoverradio.cat. Una servidora, Montse Soler, us acompanyarà al control tècnic i també a la locució, com també ho fan cada edició la nostra companya Elia Tell. Ara és moment de fer un repàs al sumari del programa d'avui. I de què parlarem al llarg d'aquesta hora dins aquest magazín? Doncs començarem fent referència a temes de salut. Amb l'arribada del bon temps i la intensa calor, també arriba un dels moments que més mal de caps ens comporta. Estar preparats per l'estiu, el que s'anomena Operació Bikini. Avui ens acompanyarà l'infermer del CAP d'Alcover, Carles Alegre, per endinsar-nos en el món de les dietes i els hàbits alimentaris, sobretot molt de cap. I de la salut als temes socials, des de fa un any i escaig, Càritas Alcover va encetar una nova etapa. Parlarem dels serveis que ofereix i farem una radiografia de la importància d'aquests serveis en la nostra societat. Ho farem de la mà de Miquel Marimón, de Càritas Alcover. I obrim l'apartat cultural. Aquest dijous, dins el cicle Nits a la Fresca, ens arriba una interessant proposta de màgia i humor. Entrevistarem a Paco Hernández, monologuista de Abracadabra, l'espectacle que podrem veure avui a l'Església Vella a partir de les 10 del vespre. I com sempre acabarem amb les estrenes cinematogràfiques més destacades del cap de setmana, de la mà de la nostra companya Elia Tell, que també doncs, ens ajudarà a tancar el magazín amb la resta de l'actualitat local amb aquelles notícies en format més breu. Nosaltres, ara sí, comencem.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I avui reprenem els temes de salut. Arriba el bon temps, comença a fer calor, ens agrada doncs, trepitjar la sorra de la platja, anar a la piscina, i amb ell doncs, cada any, cada estiu, ens ve la mateixa pregunta al cap. Ostres, hem arribat fins aquí i no m'he posat a dieta, no estem preparats, no tenim el cos preparat. Avui de nou ens acompanya el Carles Alegre, l'infermer del CAP d'Alcover. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies.
A què és així? Cada any ens passa el mateix.
És així, però també, ara ho parlàvem abans de començar, no, que s'ha de tenir una mica en compte aquests estereotips que veiem que no tothom està tan prim com un jugador de futbol que està amb la samarreta quan marca un gol. Ells s'hi dediquen a això, passen tot el dia dedicant-se al seu cos, a preparar-lo, i clar, això també ho hem de tenir molt present, que...
Evidentment, cadascú és com és, no?
Exacte, i la Constitució marca molt. Però sí, és veritat això, eh? A les consultes, abans de l'estiu, rebem com una allau de persones que volen perdre pes. Normal, eh? I això és perfectament comprensible. I ens passa a tots.
I ens passa a tots, Carles, i a més, com que ens n'adonem tard, és a dir, ja ho farem, arriba l'estiu, i veiem que aquests quilets que ens volem treure, ens els volem treure ja. Ha de ser tot ràpid.
Ha de ser tot ràpid i realment no hauria de ser així. Penso que és molt important tenir clar que s'ha de fer bé, si es vol fer, i potser treure'ns una miqueta al cap aquelles dietes que s'han posat a vegades molt de moda o que han tingut molta fama, que et fan perdre pes molt de pressa, però que potser no sabem els efectes secundaris que poden tenir i tampoc no ens hem plantejat a pensar què passa quan els deixem, que normalment es guanya els quilos molt de pressa, és a dir, tant de pressa com els has deixat, els tornes a guanyar.
Estem parlant de la dieta Duncan...
La dieta Duncan, dieta de la pinya, dieta de la llimona, tot això, dietes que només veus líquids, dietes superrestrictives en què no et deixen menjar molts aliments. Nosaltres pensem que no són saludables aquest tipus de dietes i que abans de fer-les te n'has d'assessorar molt bé. I sobretot saber si tu, amb el teu cos i amb el que tens, realment les pots fer, perquè poden tenir uns efectes secundaris importants que poden ser molt greus.
Aquesta operació biquini, que ens torna bojos a tots, que cada vegada veiem que arribem més tard i intentem fer dietes d'aquestes dràstiques, ja veiem, Carles, que això no és recomanable.
No és gens recomanable, no s'hauria de fer mai. Sobretot dèiem que no s'haurien de fer aquestes dietes i tampoc no saltar menjades, que és un error supercomú i que és un error molt greu, perquè saltant-te menjant a vegades no t'aprimes, sinó que el que fa el cos és començar a guardar. Si no li poses aliment, és a dir, si no li poses energia, el cos guarda. I quan menja segueix guardant, perquè dius, clar, si no m'has posat aliment, jo segueixo guardant. I clar, i això a vegades és un error perquè segueix sense primat i a més és perillós.
Per tant, aquests que diem, avui no dino, que ja he esmorzat massa, deixem-ho estar, no? Sí, sí.
Per això dèiem que ha de ser planificat. Ha de ser planificat amb el temps, és a dir, t'hi has de tirar una miqueta de temps, que no sigui de cop. Ha de ser una dieta equilibrada, és a dir, que tinguis tots els nutrients que, si vols, després en podem parlar, i amb uns horaris i uns menús una mica planificats, perquè com que tots treballem, si vols fer un horari ben fet, tu has de planificar per poder anar a comprar. I quan vagis a comprar, és el que diem, una mica de cuidado, perquè el que no vulguis menjar-t'ho, no compris. Sí. Perquè si no estàs perdut.
Estem perduts, és veritat, és a dir, ostres, és que avui he començat a menjar galetes de xocolata. Si no en tenim, no en mengem. Això és de calaix.
Això mateix. Si no n'hi ha a casa, no. És a dir, si no obres l'armari i no n'hi ha, és molt més fàcil que no t'ho mengis.
I el fet d'anar a comprar també és important, Carles.
Molt important. De fet, és una de les coses més importants. Si t'has planificat, dius, aquesta setmana faré aquest menú. Sí que costa i necessites un temps, però bueno, és l'esforç que es demana quan algú vol perdre aquests quilets que li sobren. És a dir, et planifiques al principi de setmana o al final, depèn dels teus horaris, i en funció del que faràs, vas a comprar. També és veritat que les dietes que es fan normalment no són molt estrictes, però també nosaltres sempre aconsellem que hi hagi un dia a la setmana, divendres nit, dissabte, diumenge, depèn de com tinguis organitzada la vida, si tens família, si surts a les nits, i un dia o una estoneta que aquella dieta te la saltes.
Sí?
Perquè si no és molt difícil. És a dir, qui fa dieta molt temps seguit? Ningú. Si no té un dia en què te la pugui saltar. És a dir, tothom queda algun dia amb els amics, amb la família, té alguna celebració familiar, aquell dia no es fa dieta. Totes les festes, què fem?
Estem al voltant de la taula.
I llavors, clar, això és un tema que... Lluitar contra això és anar contra la societat i contra els valors que tenim, no?
I ens agrada sortir les terrassetes, no ens ve d'una estoneta anar a fer la cerveseta, no anar a fer el gelat...
I també parlem de la cervesa, parlem de les begudes amb alcohol, amb les begudes amb gas, que clar, venen molt de gust, però si ho fas cada dia, no malament, però llavors accepta que potser tindràs aquests quilets de més.
Clar.
Llavors, clar, s'ha de tenir present això, és a dir, què vols i què és el que estàs fent.
Per tant, ens hem de seure i plantejar-los, no?
Això mateix, una mica seure i pensar, és a dir, què estic menjant cada dia, sobretot va molt bé si davant d'un paper i un boli, i dir, escolta'm, què estic fent, què estic menjant, ho apunto, em faig com un planning setmanal i sobretot ser sincer amb un mateix, no? Perquè no val la pena enganyar-se. Te poses de dilluns a diumenge, què és el que fas? I a veure què és el que es pot millorar amb això.
És que pensem que els hàbits alimentaris doncs, són molt importants en la nostra vida, i ja no només a nivell estètic, Carles, és a dir, si tenim més panxeta o menys panxeta, sinó que a nivell de salut també és un dels temes molt, molt, molt importants.
Superimportant. Clar, nosaltres aquí, no ho hem dit al principi, però parlarem d'aquest excés de pes, aquests 3-5 quilets que et sobren, que els has guanyat, i que sense ajuda cap professional, més o menys organitzant-te, ho pots fer bastant bé. Un altre tema seria l'obesitat, que és un mal molt important dels nostres dies.
Per tant, saber diferenciar, no? Mm-hmm. Perdre uns quilets, el fet de voler-los perdre per doncs, sentir-te millor amb un mateix, mm-hmm. i l'altre ja és un problema més greu, que és la...
És una malaltia. L'obesitat avui en dia és una malaltia molt important, que cada vegada hi ha més persones, sobretot en altres països. Potser el nostre encara no tant. Però Déu-n'hi-do encara, Déu-n'hi-do hi ha els nens que tenen obesitat.
És que la dieta mediterrània és molt saludable,
exacte.
En principi si la seguim, no? Mm-hmm.
Si seguíssim la dieta mediterrània sí, tindríem molt de guanyat. Però molts costums que s'han importat d'altres països ens han fet menjar excessos de carn, excessos d'hidrats de carboni, que nosaltres aquí no ho fèiem, això. Mm-hmm. Però aquí és que s'està important. De fet, el número d'obesos als Estats Units és una epidèmia. Vull dir, és una cosa que se'ls està marxant de les mans.
Déu-n'hi-do. Uh-huh. Avui parlem d'aquests hàbits alimentaris, d'aquestes dietes, de que arriba el bon temps i volem doncs, tots tenir un cos escultural i, evidentment, doncs, veiem que a vegades no, per constitució doncs, això és impossible. Ens fixem moltes vegades en jugadors de futbol, en models, uh-huh. i hem de ser conscients doncs, que cadascú és com és i que sí que, evidentment, podem fer petites passes, no? Podem anar-nos cuidant una miqueta el dia a dia doncs, per sentir-nos millor amb un mateix, però que hem de tenir en compte doncs, que cadascú és com és. Sí. I que el físic és important, però fins a cert punt.
Exacte. Això és superimportant tenir present que el físic no és tot i que el físic ve donat del que menges, l'exercici que fas, l'herència, és a dir, la constitució que tens i la feina que tens. No és el mateix una persona que treballi sentada que un deportista. És que és impossible tenir-ho i això s'ha de tenir molt present. I sobretot l'autoestima d'un mateix que està per damunt de tot això. Però bueno, sí que és veritat que podem ajudar a la gent amb 4 consells, penso, a baixar aquests quilets.
Sí?
Jo crec que sí.
Vinga, som-hi.
Molt bé. Penso que una cosa molt important abans de començar és diferenciar aquells grups d'aliments que hauríem de menjar cada dia. I farem, si et sembla, fem un repàs molt ràpid i molt breu, perquè la major part de gent ho sap, però bueno, per clarificar-ho, potser el grup més important són els derivats de la farina, els hidrats de carboni que en diem, que és un dels que porten moltes calories al nostre dia a dia, que se n'han de menjar, però que hem de vigilar la quantitat. Perquè si ens passem i no ho cremem, ens faran guanyar pes. És a dir, parlem dels derivats de la farina que dèiem abans, com el pa, macarrons, espaguetis, tota la pasta en general, l'arròs, els llegums són una font important d'hidrats de carboni. Bàsicament, potser a la nostra zona és això, eh? Derivats de la farina, com el pa, pastes en general, macarrons, espaguetis i arròs. Això n'hem de menjar, però és important la quantitat, és a dir, no passants. Comptes d'un plat molt gran de macarrons, fes un plat de macarrons i una amanida al costat, uh-huh. que a l'estiu està molt bé, és fresc i t'ajudarà.
Clar, i el que deien també a vegades, Carles, que hem sentit a parlar, hem d'intentar menjar en plats no massa grans, no?, per tenir aquesta sensació, doncs, de...
De que s'omple de sigui.
Això.
Hi ha gent que menja en plat de postre, no?, aquella persona que ha de perdre bastant de pes, un dels consells és menjar en plat de postre. Llavors, dius, clar, hidrats de carboni, és a dir, un plat de macarrons, un plat d'espaguetis, si volem baixar una miqueta de pes, jo et diria 2 dies a la setmana. Què més? Quin altre grup d'aliments és molt important? Les proteïnes. Quins aliments són una font de proteïnes important? Poden ser els làctics, poden ser les carns, els ous i també una font de proteïnes molt saludable són els llegums. Per tant, què diríem en tot això? Els làctics, evidentment, s'han de prendre. Però si vols baixar pes, pren-los desnatats. Uh-huh. Vale? I, evidentment, si prens un got de llet, no hi posis sucre. El sucre no ens aporta res a l'organisme, sinó calories buides, que se'n diu. O sigui, només sí. T'engreixa. Per tant, si pot ser, no hi posi sucre. Carns. Sí, en comptes de comprar i menjar carns molt greixoses, menjar carns com poden ser la de pollastre, la de pavo, si ens agrada, i la de vedella. I potser deixem per aquells dies de festa la de corder, la de porc, que pot ser una miqueta més greixosa i que ens pot fer engreixar més. Per tant, el dia a dia, pollastre, pavo, vedella. No direm el conill perquè hi ha gent que el conill no li agrada. Mm. Potser la nostra cultura es menja, però altres cultures no es menja tant el conill. Llavors, podria ser una bona carn si estem acostumats a menjar i si volem menjar. I l'altra cosa molt important seria passar de la carn al peix. Té menys calories, és més saludable, porta un greix molt més saludable, aquest famós omega 3, i ens pot anar millor.
El peix ens costa, eh?
Molt. Costa molt anar a comprar, costa netejar-lo, si no te'l fa, si no te'l netegen, però costa, costa conservar-lo, es fa molt bé de seguida, ens costa. I mira que a la nostra zona tenim bastanta facilitat per anar a comprar peix, però costa, en general costa molt, a tothom. Per això, si passara peix, si pogués ser peix blau, també molt present a la nostra zona. Vull dir que això seria això que dèiem abans de la dieta mediterrània, el peix és un exemple claríssim. Els ous, una altra font de proteïnes, en podríem menjar dos o tres a la setmana, no passa res. Carn i peix n'hauríem de menjar cada dia. Potser carn al migdia i potser peix a la nit, si podem. Els llegums, seria interessant substituir potser algun dia de carn, que dèiem, per un plat de cigrons, de llenties o de fesols. Potser ara a l'estiu fent una amanida, és a dir, barrejar, si, depèn dels nostres gustos, no? Cigrons o llenties o fesols, fent com una amanida d'estiu, no? Si ens agrada el pebrot, si ens agrada una miqueta de tun, si ens agraden les olives, poder-ho fer com una amanida. I això seria un bon plat.
I entra molt bé l'estiu.
I entra molt bé. I es pot deixar també bastant preparat tot això, per si treballem i rebentar, doncs podria ser una bona opció. Un altre grup molt important, i més a l'estiu, i que ens pot ajudar molt, són les fruites i verdures, font de vitamines i minerals, i que engreixen molt poc, entre cometes, perquè si ens passem de fruita també podem tenir aquí alguna sorpresa. Però en general, fruites i verdures és un bon grup d'aliments, font de vitamines i minerals que dèiem, i de fibra, que a més ens ajuda a omplir molt. L'altra cosa de les fruites, també, a part de postres, però que pot ser una bona cosa per fer a mig matí o a mitja tarda. O sigui, hi ha molta gent que el que fa, és a dir, no menja postres a dinar, perquè està prou ple, no?, amb un primer plat, amb un segon plat, i per les postres me'ls guardaré per mitja tarda. O a mig matí. És a dir, la postres de dinar a mig matí, postres de sopar a mitja tarda.
És una bona opció, no?
És una bona opció, i és una altra cosa que no hem parlat, fraccionar la dieta, és a dir, menjar poc i sovint. A mesura que menges, ho cremes. És a dir, no menjar tres grans menjades, perquè llavors ho emmagatzemes, perquè no et dona temps de gastar-ho. Però si menges poquet i sovint, ho cremaràs. És a dir, abans de sortir de casa, prenc un got de llet, si vols amb uns cereals integrals, que m'atiparan bastant, a mig matí una fruita, si vols amb un iogurt, depèn de la feina que tinguis, pot ser que hagis de menjar un entrepà, Arribar a l'hora de dinar, pots fer una mediació de llegums que dèiem. Llavors, si tens gana de posta, menges la fruita, no passa res, però a mitja tarda en pots menjar una altra fruita. No et passis de fruita, perquè si menges un gran bol de fruita i posaràs una quantitat de calories important, i sobretot la fructosa, que és el sucre de la fruita, també t'engreixarà.
Clar, sobretot doncs, el que veiem és que es tracta de menjar amb cap, és a dir, menjar productes saludables, anar combinant, no?, aquests tipus de grups d'aliments, i a més, doncs, sobretot vigilar les quantitats.
Exacte. I una altra cosa molt important en aquest temps són les begudes. Ara, per sort, crec que ens ha ajudat molt aquest impost que vol posar la Generalitat, no sé si ja està en marxa, de les begudes ensucrades. Penso que ha fet consciència molt a la gent, però que s'ha de tenir present que és una font de calories molt important. És a dir, aquestes begudes, les coles, les llimonades, les taronjades, porten moltes calories. Per tant, la beguda principal d'aquest temps, tot i que ens costi, perquè potser la cerveseta entra molt bé, per això dèiem que t'has de reservar algun dia per dir, escolta'm, avui vaig fer una canya, no passa res.
Clar.
Un, dos dies a la setmana, no passa res, però durant la setmana aigua. Clar, i a vegades amb la canya ens acompanya alguna cosa dolça, que és altra cosa que no hem pensat. Tot el que és bulleria, croissants, enzimades, coques, tot això engreixi molt. Per tant, això també s'ha de reservar per un dia a la setmana, dos, perquè si no, ja hem begut oli.
No, sobretot és molt de cap, no? Sí, és a dir, és saber a què anem a fer. És a dir, quan nosaltres volem fer dieta, abans ho comentaves, Carles, si ens volem perdre els uns quilets, doncs nosaltres mateixos ens hem de conscienciar i a casa ho podem fer. Tot i així, si tenim algun dubte sobre aquest tema de les dietes, per saber doncs com ens hem d'encaminar, podem acostar-nos al CAP?
Sí. Jo penso que el personal d'infermeria del CAP pot assessorar perfectament sobre aquests canvis d'hàbits, aquest costum dietètic diferent per poder perdre aquests quilets que et sobren. Poden fer un seguiment i va molt bé, almenys la gent diu que va molt bé el fet de sentir-te controlat. Tu et donen cita periòdicament per un control de pes i dius, ostres, que hi ha algú que m'està controlant. No tothom, però en general és dona un bon resultat, que ningú renya al CAP, però et sents, ostres, hauré d'anar a fitxar, diguéssim, i això a la gent li serveix com una motivació més i per haver de dir, ostres, ho he de fer, no?, perquè hi ha algú que m'estirà controlant una miqueta. Una cosa molt important, l'exercici físic. És a dir, hi ha un equilibri entre el que entra al cos i el que gastes. Si menges més del que gastes, guanyes pes segur. Per tant, una cosa molt important, si volem que sigui més fàcil perdre pes, és fer exercici físic, però no cal fer grans maratons, ni triatlons, ni moltíssims quilòmetres en bicicleta. Anar a caminar. 3 dies a la setmana, 45 minuts. No caminar veient aparadors, sinó calçat còmode, roba còmoda i caminar amb una mica de ritme. Que suïs, és a dir, que el teu cos es comenci a escalfar i quan comences a suar, això és el que farà perdre pes.
Així que ja ho sabem, cap al remei.
Aquí és fantàstic, cap al remei.
Aquí ho tenim molt bé.
I si no volem caminar, doncs la natació també pot ser una bona opció en aquesta època de l'any.
Gimnasos, no?
Gimnasos, però si volem perdre pes, no tant musculació, sinó el que en diu un cardiovascular. Això és el que ens farà perdre pes. La musculació ens pot anar molt bé per reforçar músculs i articulacions, però si volem perdre pes, cardiovascular.
És senzill.
És més fàcil del que em potser m'expliquen altres.
El que passa és que hi ha una sèrie de factors, no?, que hem de tenir en compte i sobretot ser regulars, no? Això, aquestes dietes de voler perdre pes excessivament en qüestió de dies o setmanes, doncs veiem que no funciona.
Fan patir molt el cos.
Aquesta operació biquini que tant ens posen al cap, doncs sincerament hi ha moltes maneres de fer les coses, no? I conscienciar-nos de que amb el nostre cos, doncs amb tots aquests hàbits alimentaris i d'exercici físic també ens hi va la salut.
I tant, ens hi podem jugar molt i val la pena fer-ho bé.
Carles Alegre, infermera al cap del CUEC, gràcies per haver vingut fins aquí a parlar-nos d'aquests hàbits alimentaris, d'aquestes dietes. Ens retrobem ben aviat.
Molt bé.
I evidentment doncs, les zones de la ràdio també serveixen per tractar diferents temes que ens interessen i temes com veiem d'actualitat.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Something falls down, the brighter it gets. No ways to go around.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Càritas Parroquial d'Alcover va posar en marxa a principis del 2016 nous programes d'ajuda i acompanyament a les persones de la vila que tenen alguna necessitat bàsica. Després d'aquest primer any de vida, toca fer balanç d'aquesta iniciativa i dels diferents serveis que en deriven. Per aquest motiu, avui ens acompanya als estudis d'Alcover Ràdio Miquel Marimon, de Càritas Alcover. Miquel, bon dia.
Bon dia a tothom.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Sí.
Suportant l'estiu.
Molt bé. Bé, ho dèiem, un any de vida de Càritas d'Alcover, però abans volem conèixer per aquelles persones que no en tinguin constància com van ser els seus inicis. És a dir, d'on sorgeix aquesta idea?
Els inicis de Càritas d'Alcover són molt més antics. Uh-huh. El que passa que la situació social, la situació fins i tot ciutadana, feia que amb dues persones que de forma voluntària s'encarregaven de Càritas i ajudar a qui ho pogués necessitar en moments puntuals, es van empassant. I va ser cap a finals del 2014 quan es va començar a detectar que hi havia alguna cosa més a fer i aleshores va ser quan es va fer una mena d'estudi, un estudi social, econòmic, un estudi de com estaven les qüestions del Cuber. I es va detectar que hi havia una sèrie de necessitats i a partir d'aquí, entre finals del 2014 o començaments del 2015, fins que tu has dit que havia començat, aleshores aquest temps d'un any es va dedicar a mirar quins programes calien, a formar el personal voluntari, perquè Càritas es basa en pràcticament un 95% en personal voluntari, formar-los, buscar locals, adequar locals, i això va portar que comencéssim amb això.
Això es necessita un temps, no?
Fins als finals del 16.
Uh-huh. Aquest any i escaig de funcionament, com el valoreu des de Càritas d'Alcover?
És molt fàcil dir-ho, el valorem molt positivament, però això ho diu tothom. L'únic que passa és que un any potser és poc encara per fer una valoració allò de pes. Va molt bé, la valoració és molt bona, però potser necessitem un parell d'anys més per acabar de valorar si allò que van detectar i hem sabut donar resposta, si sabem detectar quan sorgeixen noves necessitats del poble. I per això et dic que, tot i que estem molt contents, però cal una mica més de recorregut.
Les necessitats de fa un any enrere són les mateixes necessitats que doncs, trobem actualment?
Sí, hi ha les mateixes, però n'hi hem afegit de noves. A més, hi ha una segona qüestió que és, en una anàlisi, diguem-ne, més global de com ha afectat la crisi, bàsicament, el poble, hi ha una sèrie d'ítems que es detecten que són o que fan que la crisi hagi arribat més tard. A l'entorn rural normalment ha arribat més tard que l'entorn urbà. I que les necessitats que continuen sempre sent les mateixes tenen unes fluctuacions. I n'apareixen de noves a qui ningú dona resposta. I posaré un exemple, després ja en parlarem, suposo. Posaré un exemple, per exemple, aliments o roba. Són coses físiques, són materials que es continuen donant, però que no són el futur de les organitzacions que es dediquen a ajudar els altres. Accés als aliments cada cop és més universal. Accés a material escolar, accés a acompanyament, accés al món laboral, tot això potser és més difícil i és cap on tendim.
I cap on hem de caminar?
Hem de caminar bàsicament cap a l'atenció a les persones, o sigui, acompanyar les persones. Una persona quan fa cap a Càritas, hola, bon dia. Es tracta d'obrir les orelles i esperar. Ja t'expliquen. De quin detectaràs necessitats que poden ser tan bàsiques com venir, parlar i orientar-lo on t'ha d'anar a buscar un paper determinat, o poden ser complicades, que també n'hi ha. Aquesta és una, escoltar, tractar. I segona és el món sociolaboral. El futur està en saber que una persona que té dificultats, totes pengen de la mancança de disponibilitat econòmica i que aquesta serà la solució trobant feina. L'objectiu de Càritas, no d'aquí al Cuber, l'objectiu de Càritas diocesanes i de tota la diòcesi de Tarragona és potenciar un servei de sociolaboral, atendre les persones, mirar quines especialitats tenen, inserir-les en el món laboral, que sàpiguen trobar feina, que sàpiguen buscar-ne a vegades, fins i tot. No és trobar-ne, que sàpiguen buscar-ne. I aquest és cap on va el futur, sense deixar de banda tots els serveis que, si vols, que repassarem, sí. Que donem ara, que els continuarem donant.
Miquel, per tant, quins serveis comprèn Càritas d'Alcover?
Donem, bàsicament, el servei que anirem de filigrana, que és roba, a la seva vessant d'ajudar aquelles persones que venen derivades de serveis socials, ja siguin els serveis socials del CAP, ja siguin els serveis socials de l'Ajuntament, ja sigui el nostre propi assistent social. Ajuda, roba vol dir, no només pantalons i camises, vol dir roba de la llar, parament de la llar, vol dir moltíssimes coses. Això ho continuem fent. I continuem tenint oberta aquest servei, aquest rober que li diem, que es diu filigrana, en el qual pot venir tothom, perquè hi ha posats uns preus simbòlics d'un euro una peça de roba, que qui ho necessita li donem de franc, i qui no ho necessita pot venir-ho a buscar. Així donem també una segona vida a la roba i tenim uns ingressos, que també s'ha de dir tot. Continuem col·laborant amb les altres institucions, perquè tenim un servei de distribució d'aliments que és comú entre l'Ajuntament, Creu Roja, Consell Comarcal, Càritas, Banc d'Aliments, i continuem donant, evidentment, el nostre servei en aquest. Continuem fent el servei d'acollida, on tenim un assistent social i quatre persones especialitzades que escolten, deriven, atenen i estudien. Continuem col·laborant amb el CAP en el programa de ATFAR, que és d'ajudes farmacèutiques a les persones que no poden, i amb el CAP també serveis així d'anunci, entre parèntesi, també ampliarem aquests serveis amb serveis d'odontologia, d'ulleres per nens, etc., on nosaltres puguem col·laborar, perquè és una necessitat que ha detectat el CAP. Continuarem fent, o estem fent i continuarem fent, l'ajuda en material escolar, aquí a l'escola d'Alcover. Continuarem col·laborant amb el programa d'ajuts tècnics que té l'Ajuntament, amb el CAP i el centre de dia, que quan nosaltres recepcionem caminadors, cadires de roser, no cal que cadascú doni el mateix material, sinó que ho tenim en col·laboració, en coparticipació, com ho vulguis dir. Continuem col·laborant amb el gran recapte, continuem col·laborant amb això del nens, cap nen sense bigoti, que fa una institució financera, i que més, continuem donant servei als transeunts, quan una persona passa, vull dutxar-me i vull alguna cosa per continuar el meu camí i menjar alguna cosa. A banda que l'Ajuntament li doni un plat calent a la fonda, nosaltres doncs donarem alguna bossa amb menjar perquè pugui continuar, el deixarem dutxar, o fins i tot li donarem roba, si convé que es canviï de roba. I algun que sortirà, però sí, que també ha de respondre sempre a les necessitats i ha de respondre tot a que ho puguem fer en quant a dotacions, perquè ho fem amb molt pocs recursos econòmics, fer molta cosa, i això volem continuar fent-ho així.
I això no és fàcil, no?
No.
Miquel, ja hem conegut doncs, breument quins són aquests serveis que comprèn Càritas d'Alcover, i el que ens interessa també saber és quin és el perfil, no?, de persones que fan ús d'aquests serveis, és a dir, nosaltres parlem de serveis.
Sí, exacte. És que la gent que ve a participar, perquè nosaltres diem participants perquè és una cosa més propera. Les persones les atenem com a participants, perquè són persones que el seu potencial hem de desenvolupar i nosaltres les acompanyem. L'estadística sempre és molt freda, però perquè tinguis una mica la idea, per exemple, aquest any 2016, però aquest any, aquell any que ja fa dies, 2016, a Càritas mateix, només el Rober Sol, 424 persones. És a dir, això vol dir que han lliurat quasi 1.000 peces de roba. Hem obert el Rober Filigrana cada setmana, com almenys un dia o dos dies, 42 dies a l'any. Hem obert també molts dies per recollir roba de gent que ve a fer donatiu, aquesta roba que no la necessito o que he comprat roba per vosaltres. Hi ha alguna altra empresa que ens ha confeccionat roba i ens l'ha donat perquè la puguem repartir. Es va fer una campanya de donatius per Nadal. El que és el servei d'acollida, que és aquell punt d'inflexió important que diem, hem atès a 58 persones. O sigui, 58 persones noves han vingut a parlar amb l'assistent social, amb les persones d'acollida, i dir, tinc un problema, o escolteu-me, o no sé què em passa. I al final resulta que descobrim quin és el problema. En total hem atès, com a persones ateses entre acollida, filigrana, són unes 200 persones i 428 el filigrana. O sigui que, déu-n'hi-do. Per què el tema canvia?
Sí.
Si a Alcover hi ha una població d'un 18% d'immigrants, la presència d'immigrants als serveis d'acollida, als serveis de qualsevol dels serveis, és més elevada. Si es produeix un canvi i n'hi ha menys, també són menys.
Tot i que no és la totalitat, no?
No, jo parlo de tants percents petits. Perquè sí, les persones autòctones, encara que s'amagui o s'amaguin una mica més, també formen part de la gent que nosaltres atenem, perquè s'ha de fer una petita diferència. Una persona que passa pel carrer del Rec i veu filigrana, Càritas, i veu moviment de gent, el dia que hi ha el Rober obert, es queda una imatge de la gent que està allà mirant la roba, però aquesta no és l'imatge del servei de Càritas. Això és l'imatge d'un Rober on tothom pot anar a buscar. Hi ha un determinat tipus de persona immigrant, especialment d'origen magrebí, que utilitza molt aquest servei. La gent autòctona, que necessita un altre tipus d'això, no és tan visible. És allò que diem nosaltres de la pobresa autòctona o les necessitats de la gent autòctona és més amagada, resta més amagada. Ja sigui per vergonya del participant, ja sigui per una qüestió social.
El que es pretén és que aquestes persones no necessitin molt de temps d'aquests serveis, no? Que tornem una mica al tema d'abans, sí, és a dir, que no sigui un servei que nosaltres doncs, l'allarguem molt i molt de temps.
A Càritas anem detectant problemes, i aquest és un dels principals, la cronificació de les ajudes. També passa amb serveis socials, també passa amb serveis socials públics, amb ajuts, etc. No és lògic que una persona durant 3 anys seguits o 4 anys seguits vingui a buscar aliments, roba, material escolar, etc. Hi ha alguna cosa més a fer. I aquesta cosa més a fer s'ha de fer des del que deia del començament del món sociolaboral i del món de l'acompanyament i, encara que sigui una mica una utopia, i del món del canvi de mentalitat de la persona que té tant el cap que és un pobre o una persona pobra que s'autoconvenç que la seva vida és aquesta, que es pot viure parant la mà. Nosaltres hem d'ensenyar que es pot viure, que de fet és possible que visquin millor si no cal que ho facin.
Parlem de la logística, és a dir, tot això, tot aquest engranatge no seria possible sense una sèrie de voluntaris i persones que hi ha al darrere, que ens ho comentaves també.
Sí, evidentment, ens agrada poc fer-nos autopropaganda, però és cert, Càritas és una institució que pertany a l'Església Catòlica, que funciona de forma autònoma i que és com... tot i que no és, potser no és políticament correcte, és com si fos el braç social de l'Església, per diferenciar-lo una mica. És allò de dir, si jo poso la creueta a la renda, que si això és una cosa que tu no tens molt present, a Església Catòlica, i a sota hi ha una altra casella que hi posa altres entitats amb finalitats socials. Nosaltres, com a Càritas, som a la segona.
No a la
com a Església som a la primera, però com a Càritas som a la segona. Perquè això és una manera gràfica, com que tothom fa la declaració de renta,
sí,
és una manera gràfica de poder veure la diferència, que som una entitat d'església amb un leitmotiv diferent, tot i que som, evidentment, tots som cristians, catòlics, i n'exercim, però cadascú segons la seva manera de ser. Que hi ha gent que no és creient o no es declara creient que ve Càritas, també.
També.
Que els usuaris, les persones que hi participen, poden ser... Evidentíssimament. Va? Quantes persones hi ha al Cuber? Al Cuber, en aquests moments, hi ha... funciona Càritas amb 18 persones voluntàries. D'aquestes, 18 persones voluntàries, aquestes n'hi ha 4 o 5 que formen el la Junta, el Consell, que són un responsable del Rober, un responsable de l'acollida, un responsable de portar la comptabilitat, i de, etcètera. Pues ja, en total són 18 persones voluntàries i una persona contractada per Càritas que ve, doncs, X temps a fer l'atenció, a fer els informes, que és l'assistent social, treballador social. Càritas funciona amb un 90, com t'havia dit abans, un 95% de gent voluntària, que és la que dirigeix, organitza, tots els responsables són voluntaris i voluntàries. Llavors hi ha una sèrie de persones contractades perquè seria impossible fer reinserció social, fer informes socials... sense
clar, i aquest seguiment, no?
Perquè jo, per exemple, no n'entenc gens. I és necessari. I aquí a Cuber són això, 18 persones voluntàries i una persona contractada junt amb altres Càritas, perquè, evidentment, si ve dos dies, un dia o dos a la setmana aquí, tampoc no... i si està un parell d'hores, però, clar, compartim treballadora social amb altres Càritas.
Coneixem quin és el perfil de persones que fan ús d'aquests serveis, també, evidentment, doncs, qui hi ha al darrere de tot plegat aquesta sèrie de voluntaris, i nosaltres, Miquel, com el Coverencs i el Coverenques, com podem posar el nostre granet de sorra?
Pots fer allò de dir, tanco els ulls i poso un bitllet de 10 euros en un lloc i posa per Càritas, o els puc posar amb els ulls oberts i dir, carai, potser posant-hi 10 euros no faig prou, jo podria fer alguna cosa més. Mireu, jo regalaré una hora de tota la setmana i aniré a oferir al Rober, o bueno, on hi ha la seu de Càritas, bon dia, voldria ser voluntari o voluntària. És una manera que és posar els 10 euros, però perquè, evidentment, al cap i a la fi, tot té un cost econòmic. Si tinguéssim 1.000 voluntaris, tot el poble del Cuber fos voluntària i no tinguéssim 5 euros per anar a comprar el material escolar que després donarem, poc ho faríem, no? Però la idea aquesta que no està bé que donguis els 10 euros amb els ulls tancats, perquè amb els ulls tancats pots donar 100, si vols, també. O 1.000. Però amb els ulls oberts els dones d'una altra manera. Potser no cal que en doni 1.000, no donaré 100, però una hora a la setmana jo la dedicaré a això, o aniré a 50.000 coses. Ja col·labora gent. Des de grups de joves que quan hi ha el gran recapte van a recollir o a fer estar un dia al supermercat, o gent que diu, o gent que ofereix la seva furgoneta per anar al banc dels aliments a recollir aliments i portar-los aquí. Ja n'hi ha, tot això són gent que posa els 10 euros amb els ulls oberts.
I això és del que es tracta.
Sí, però total, tampoc no tenim un gran pressupost, perquè clar, escoltar una persona, ajudar-la, tot això no ens costa res.
És molt, molt important poder-ho
fer. El pressupost és molt baix, el pressupost que tenim nosaltres, i Déu-n'hi-do la feina que fem pel poc pressupost que tenim. És que potser no ens caldria. Sé que ens caldria fer ens agradaria fer una festa popular una vegada a l'any per recaptar fons per poder viure, poder utilitzar-ho durant tot l'any. Viure de la solidaritat d'un dia, la resta... Potser sí, per això és una cosa que ja tornem al començament del començament, que és, com que només portem un any i poc, no es poden fer molts projectes i acaben de pocs.
De moment, passet a passet, ja sí. Tenim un any de vida i amb ell doncs, continuen molts d'aquests serveis. I si et sembla, doncs, Miquel, parlarem més endavant, en continuarem fent valoració. L'únic que sí que ens agradaria que ens comentessis és per aquella gent que encara no us ubiquem físicament, on esteu situats i quins horaris doncs, teniu.
Mira, físicament Càritas està al carrer del Rec, 27, a la banda de dalt, tocant pràcticament a la plaça de l'Església, davant de l'Església Nova. L'horari és els dimarts per recollir a la tarda, per recollir gent que vulgui fer. Jo m'he canviat de vaixella i em sobren un munt de plats, o tinc un caminador de l'àvia o un cotxet que el nen ja s'ha fet gran, 50.000 coses per portar coses. Aquests dies hi ha persones voluntàries allí que classifiquen, que va molt bé això. Després, els dijous és el dia que obrim tant les persones que venen perquè tenen una necessitat com les persones que diuen a veure, roba d'aquesta de desús que, i si de pas els ajudaré. És els dijous a la tarda.
Perfecte.
I així passem tot l'any, els dimarts per recollir, els dijous. Si un dia detectem que calgués obrir un altre dia, o per exemple quan ve començament de curs, que ve molta canalla, que necessiten xandals, que necessiten pantalons esports, que necessiten etcètera, sabates, que la fan molt bé moltes, etcètera, doncs això no vol dir que en aquesta setmana obriem dos dies, però per norma
és aquests horaris.
La gent de Càritas, amb alguns dels quals ja ens tenen molt fitxats. Si vas pel carrer només cal que t'aturi, que vull preguntar una cosa de Càritas
i et respondran amablement
i endavant. Sí. I l'última cosa és el dia que se n'enterin que hi ha una activitat, una cosa benèfica, una col·lecta, o que sigui, per Càritas, que també se n'enterin.
Miquel Marimon, de Càritas d'Alcover, gràcies per haver vingut fins aquí als estudis. En parlarem més aviat, quan ja passi una miqueta més de temps, podrem fer més balanç. Doncs, de moment, aquest primer any de vida, tot i que ja fa un temps que s'està treballant al darrere, doncs veiem que és positiu, no? Miquel, gràcies.
A vosaltres.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
Paco Hernández i Pere Rafart presenten Abracadabra.
Aquest dijous 20 de juliol, dins del cicle Nits a la Fresca, ens arriba una interessant i divertida proposta. L'Església Vella serà l'escenari a les 10 de la nit de l'espectacle Abracadabra, del monologuista Paco Hernández i del mag Pere Rafart. Des d'aquí, des del Cuber Ràdio, hem tingut el plaer de parlar amb un dels dos components, en Paco Hernández. Ell mateix ens explica què és el que ens espera en aquest espectacle.
Un espectacle diferent. El Pere és un reconegut mag i bueno, hem fusionat una mica el seu coneixement de la màgia amb les meves habilitats, per dir-ho així, si tinc alguna, que és fer monòlegs, cançons absurdes i tot això ho hem barrejat amb un espectacle que està funcionant molt bé, és molt divertit i molt diferent. Intentem veure una versió diferent, no és el típic mag que fa acudits, ni la típica màgia així divertida ni infantil, sinó que és una combinació com més surrealista, més absurda, no? Perquè al final el monòleg purament és un tio sol parlant, però el fet de combinar-ho amb diàleg queda una interacció molt, molt maca. I trobareu de tot, també participarà bastant la gent i bueno, jo confio que agradi.
Abracadabra és un espectacle que s'adapta al públic, ja que la improvisació té un pes important.
L'espectacle té una part d'improvisació bastant important i aquesta part la utilitzem depèn del públic que tinguem. Òbviament, si és un públic adult, pues, el llenguatge és una mica diferent i si hi ha nens, pues, és és un altre format, però no perd l'essència, simplement pues, et limites a vocabulari a les persones que tens al teu entorn. Tampoc és el mateix actuar per gent gran que per gent adolescent, vull dir que això sí que intentem flexibilitzar-ho.
Pere Rafart va recollir de mans de la SEI, la Societat Espanyola de Ilusionismo, el Premi Ascanio 2017 a Mago del Año. Hernández ens fa 5 cèntims sobre què representa per a ells aquest tipus de reconeixements.
Bueno, no només això, sinó que fa 15 dies li han donat el primer Premi Nacional de Cartomàgia en el certamen nacional que no fem en res, vull dir que està on fire, que porta 2 guardons nacionals aquest any i està tenint moltes actuacions ells individualment. Ja us tindreu la sort de veure aquest gran mag amb un estil molt diferent. No és res típic dins la màgia, no és el típic mag amb la seva levita, amb un show sobri, sinó que és un tio molt proper i intenta transmetre la màgia com un concepte d'espectacle divertit.
Un espectacle amb un ritme trepidant, de gags, jocs de cartes i cordes, efectes òptics, números de màgia divertits, cançons i jocs de paraules. 100 minuts amb Pere Rafart i Paco Hernández, que no ens deixaran pas indiferents.
Pues, que segur que sortiran molt contents, vull dir, i és un espectacle molt diferent del que han vist fins ara. Segurament han vist màgia i els hi atrau algun tipus de màgia, i toquem molts formats de la màgia, però combinat amb aquest punt d'ironia i humor absurd que va sortint cada X minuts, amb una mica de música, acompanyat amb la guitarra, vull dir que és una cosa que segurament és difícil que vegin, perquè de moment no creiem que ho faci molta gent i que estem segons que ho diran, que és un espectacle molt xul.
Aquest és un espectacle gratuït que, recordem, es troba dins la programació d'estiu al CUE. Abracadabra, aquest dijous 20 de juliol a les 10 del vespre, tenim una cita a l'Església Vella.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Com cada setmana, aquesta sintonia ens indica que és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques. Com sempre, ho fem de la mà de la nostra companya Elia Tella. Elia, bon dia.
Molt i molt bon dia.
Què tal, com anem?
Molt bé, una setmana més portant-vos aquesta setmana 4 estrenes més.
4 estrenes, sí. Que com sempre diem, ja podem anar a veure les sales de cinema de casa nostra i intentem doncs, que siguin per a tots els gustos.
Oh, i tant, amb diferents gèneres i temàtiques. I aquesta setmana, doncs... Hem aconseguit que siguin bastant diferents.
Avança'ns.
Primer tindríem una pel·lícula sobre un conflicte bèl·lic de la Segona Guerra Mundial, que és Dunkerque. Després tindríem una comèdia, que és Una noche fuera de control. En tercer lloc, un thriller, que és Siete deseos. I tenim l'honor d'acabar aquesta setmana amb un documental. I no és un documental qualsevol, que és un documental sobre gatets.
Sobre gats?
Sobre gats.
Bé.
Ja veurem. És...
Veurem a veure què és el que ens espera.
L'he trobat bastant genial, tot s'ha de dir.
Anem a pams, comencem, si et sembla, per la primera d'elles.
Doncs sí, comencem amb Dunkerque, que és una pel·lícula, com ben dit, sobre un conflicte bèl·lic, sobre la Segona Guerra Mundial, i està dirigit per l'aclamat director Christopher Nolan.
Los tanques enemigos se han detenido.
¿Por qué?
¿Para qué desperdiciarlos cuando pueden aniquilarnos desde el aire sin inmutarse? Hay 400.000 hombres en esta playa.
Jo Ja hem pogut sentir trets, crits, ja ens ho avançaves, no?
Ja ens ho avançaves, que com bé dèiem que és una pel·lícula ambientada durant la Segona Guerra Mundial, sobretot a la ciutat francesa de Dunkerque, que ens explica una història basada en fets reals, que és la de l'operació Dinamo, també coneguda com el miracle de Dunkerque. Aquesta operació consistirà en l'evacuació de més de 400.000 soldats britànics, francesos i belgues de les platges franceses, com ben pogut escoltar, mentre a les seves esquenes l'exèrcit enemic s'apropa per les aigües del Mar del Nord.
I aquesta és la primera de les estrenes d'aquesta setmana Dunkerque. Passem, si et sembla, Elia, a la segona i la introduïm, l'anem a conèixer a través també, com sempre, del seu tràiler, no?
Doncs sí, ara canviem totalment de gènere, anem amb una comèdia i és Una noche fuera de control.
Va a ser el fin de semana más salvaje de nuestra vida. ¡Esto es súper divertido! ¡Deberíamos hacerlo más a menudo! ¡Vamos a pillar un stripper! ¡Vale! ¿Me ha visto alguien caerme?
¿Qué va? No, tranquilo.
¡Vaya leche!
¡El stripper!
Yo no quiero un stripper.
D'aquelles, si més no, que ens fan riure, no?
Ens faran passar una bona estona. Doncs sí, aquesta pel·lícula se centra en una nit que està literalment fora de control. Cinc amigues de la universitat es retroben 10 anys després per celebrar un cap de setmana de solteres a la ciutat de Miami, als Estats Units. La festa que porten al límit arriba en un punt bastant crític quan maten, accidentalment, un stripper que contracten. Enmig d'un caos, intentant decidir què fer amb el cos i també amb la situació, tornaran a unir-se com feia 10 anys a les classes de la universitat.
No metiéndotelas. Que alguien me diga qué hay que hacer y yo lo hago. ¿Ah? Deberíamos llamar a un abogado primero. ¿Mi tío Jack?
Me suena que ha sido un accidente.
Gracias a Dios.
Pero no toquéis el cuerpo.
Es que ya lo hemos movido.
I d'aquesta nit fora de control, com bé diu el títol d'aquesta pel·lícula, passem a un altre dels films destacats d'aquesta setmana.
Doncs sí, ara passarem a Siete Deseos, que és totalment contraposat. Si aquest era el dia, ara anem a la nit, que és Siete Deseos, com bé dèiem, i és un thriller.
Mama?
¿Has encontrado algo?
Siete deseos.
¡Qué torpe!
Deseo que Darcy Chapman se pudra.
Elia, ho hem de reconèixer. Hem fet un bot de la cadira, eh?
Escoltant el trailer, hem fet una mica de... Què està passant? Doncs bé, aquesta pel·lícula té com a protagonista la Claire, que és una adolescent de 16 anys que no passa per la seva millor etapa a l'institut. Un dia el seu pare troba amb ella, al mig del carrer o amb un contenidor, una petita caixa de música bastant vella amb una inscripció gravada. Descobreix que aquesta petita caixa permet a la persona que la té que els seus desitjos es facin realitat. La Claire demana els primers desitjos i tot sembla que gira a favor seu, sent una de les persones més populars de l'institut, té diners, té popularitat, o sigui, per ella és tot perfecte. Fins que un bon dia, bueno, no massa bo, les persones més properes a ella es moren de sobte i de manera bastant espantosa.
I d'aquests 7 desitjos passem finalment a la quarta i última estrena d'aquesta setmana, que com bé ja ens avançaves, és un documental i pinta bé.
I pinta molt bé, perquè tot el que tingui gats ens agrada. I doncs aquest últim estrena és Kedi, Gatos de Estambul.
Thank you.
Elia, i què és el que ens explica aquest documental sobre gats?
Doncs aquest documental és Kedi, i és un documental que té com a protagonistes els gats de la ciutat d'Istanbul. Aquests formen part de la vida, del dia a dia de la ciutat, convertint-se en una part essencial de les diferents comunitats ètniques que s'hi poden trobar a la ciutat. Seguint les vides de 7 gats diferents, podrem veure com a Turquia i sobretot a les ciutats més poblades els gats funcionen com un reflex de la gent que hi viu, i per tant amb aquest documental es transmet com aquests animals els permeten reflexionar sobre les diferents realitats de la zona.
Elia Dell, gràcies una setmana més per acostar-nos les pel·lícules més destacades que ja podem anar a veure a les sales de cinema de casa nostra.
Ben apropet d'aquí, del nostre poble, i sempre pensem, des d'aquí us diem que és un bon moment sempre per anar al cinema.
I ara no marxis.
Per què? No.
No marxis perquè no marxem perquè ens disposem a explicar la resta de l'actualitat en clau
format,
local.
I en format més breu. You're so delicious, you're so
soft, sweet on the... I com bé us dèiem fa uns instants, acabem, com sempre, tanquem la paradeta del programa fent referència a la resta de l'actualitat en clau local. Parlem d'una xerrada. Aquest divendres 21 de juliol, a 7:45 del vespre, tenim una cita a Ca Cosma i també amb els nostres boscos. L'Agrupació de Defensa Forestal de Mont-ral, la d'Alcover i l'Ajuntament d'Alcover organitzen una xerrada sota el títol Aprofitaments forestals, passat, present i futur dels nostres boscos. Anirà a càrrec de Joan Llagostera, de l'Associació Forestal de les Comarques de Tarragona.
I els actes que també segueixen són aquells emmarcats dintre de la Setmana de la Joventut. Aquest dijous, dia 20, a 8:00 PM, tothom que tingui ganes de caminar té una cita davant de la piscina municipal. Aquí es donarà el tret de sortida a la caminada nocturna fins al Mas de Forès. I al tornar, aquells que vulguin, es podran fer un bany a la piscina. Es recomana que cada participant porti el seu entrepà, perquè l'organització us proporciona beguda i fruita. I per acabar també la Setmana de la Joventut, divendres a partir de les 10, tothom que tingui ganes de passar-s'ho bé, que torni cap a la piscina. 100 metres de diversió els esperen al tobogan aquàtic que s'haurà habilitat davant d'aquest equipament municipal, on cadascú podrà portar el seu flotador. A més, a la piscina també hi haurà entrada gratuïta durant tot el dia a les persones fins als 30 anys.
I continuem amb els actes d'estiu i continuem amb les tapes, perquè recordem que divendres, dissabte i diumenge segueix la ruta de tapes al Copica, en la qual doncs hi participen un total de 9 establiments. Els restauradors d'aquesta quarta edició són Cafeteria i Menjars Bonillo, Bar Cafeteria Kebab, Bar Colomí, Mar Rossic a la Nostra, Calacati, l'Ermita del Remei, la Cova dels Bandolers, el Chicharello i el Pub Els Amics. Les diferents tapes es poden degustar per 2,50 €, amb beguda inclosa, o 2 € sense beguda. Aquelles persones que hagin degustat la totalitat de les tapes entraran en els sorteig d'obsequis de cortesia dels establiments participants.
I aquest divendres 21 de juliol a 8:00 PM a la plaça del Portal és l'escenari d'una edició de les Botigues a la Fresca. Productes rebaixats, música i degustació de tapes seran en aquesta plaça tan coneguda aquí al nostre poble. Els establiments participants són el Butja, la Llibreria Jordi, Sabateria Laura, el Tot Esport, Cervesa La Mula, la botiga Paima, Cala Miranda, la Casa de la Mel, Mobles Tomàs, Carnisseria Cortiella, l'Agrobotiga i la Casa Fornet.
I I tornem a la cultura perquè el proper dimecres 26 de juliol ens arriba una cita amb el circ. La companyia de Cristina Soler ens espera a l'Església Vella al punt de les 10 dins el cicle Nits a la Fresca. L'empresa Webfloor ha de deixar l'escenari net i polit perquè comenci l'espectacle. El que semblava bufa i fent bolles es convertirà en tot un desastre. Per tant, doncs, aquest espectacle doncs, sembla una meravellosa peça de dansa. El festival ha contractat els serveis d'aquesta empresa amb més de 30 anys d'experiència perquè deixi l'escenari en condicions i a punt per la ballarina. Tot ha d'estar net i polit fins que arribi. Doncs ens presenten una comèdia hilarant que ens farà perdre els nervis. Això és el que ens espera aquest proper dimecres 26 de juliol al punt de les 10 del vespre, circ a l'Església Vella amb l'espectacle Wet Floor. Get on to
the next train to somewhere you've never been. I ja comencem des d'aquí del Cor Ràdio a anunciar-vos actes de la Fira de Bandolers i un dels típics de cada any és l'etiqueta de la cervesa Rosita. Us anunciem que ja s'ha obert el concurs de disseny de l'etiqueta per la Fira de Bandolers d'aquest any 2017, que arriba a la seva 15a edició. L'Ajuntament d'Alcover i Cerveses La Gardenia La Rosita han convocat aquesta edició del concurs de disseny de l'etiqueta. Aquest concurs va dirigit a qualsevol persona amb ganes de crear un disseny representatiu d'aquesta cita bandolera o del municipi que inclogui el nom comercial de la cervesa Rosita i enguany també s'ha de fer constar en aquest disseny els 15 anys de la fira. El disseny es pot presentar en suport paper a mida real d'impressió al PIJ, al punt d'informació juvenil a la plaça de Ca Cosme Vidal número 5, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 7 del vespre, o també en format informàtic, en PDF, a l'email del PIJ, que és pijalcuber@alcuber.cat. El termini de presentació del disseny finalitzarà el dijous 14 de setembre de 2017. El veredicte del jurat es farà públic el 19 de setembre. El guanyador també veurà el seu disseny imprès a les etiquetes d'aquesta edició limitada de la cervesa i també rebrà el seu pes, si és major d'edat, esclar, o del familiar que vulgui en caixes d'aquesta cervesa feta al Cuber. L'acte de lliurament del premi serà el dissabte 7 d'octubre a les 12:30 a l'estand de la Rosita, ubicat, com sempre, a la plaça del Portal, en el marc dels actes de la Fira de Bandolers. La participació en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les bases que us podreu descarregar a www.alcuber.cat.
I no deixem de parlar de la Fira de Bandolers perquè aquesta 15a edició, que recordem que tindrà lloc el 6, 7 i 8 d'octubre i l'organització ha obert el termini d'inscripció també a les diferents expositors, ja sigui el Mercat d'Oficis, Arts i Tradicions, com a l'espai Food Trucks. El període d'inscripcions en ambdós casos finalitza el divendres 15 de setembre i per poder-hi participar és necessari emplenar la sol·licitud via internet que s'ha habilitat a la pàgina firadebandolers.alcuber.cat. Si entren a la pàgina web de l'Ajuntament, que és www.alcuber.cat, doncs també hi podran accedir. Una vegada enviada doncs, aquesta sol·licitud, el que poden fer doncs, és fer referència, veuran una sèrie de normes, de bases de funcionament, hauran de rebre la conformitat de confirmació, que diuen que sí, que poden posar parades, se'ls assignarà un espai i si no han estat acceptats, doncs també se'ls hi comunicarà. Els paradistes del mercat exposaran el dissabte 7 i 8 d'11 del matí a 10 del vespre i les food trucks ho faran divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8 d'11 del matí a les 12 de la nit.
També volem fer especial aquests 15 anys de la Fira de Bandolers i per això volem que ens envieu el millor record en format fotografia de tots aquests anys al mail fbandolers15anys@gmail.com.
Elia Tell, ara sí que no ens queda temps per res més. Gràcies per acostar-nos també tota l'actualitat local amb notícies doncs, més breus, que al llarg d'aquests dies, d'aquestes setmanes, d'aquests mesos, doncs anirem desgranant i anirem parlant amb els seus protagonistes.
I també anirem recordar-les a mesura que passin els dies.
I a tots vosaltres, als nostres oients, que passeu un feliç cap de setmana, que aprofiteu, que sortiu, que gaudiu, que tenim moltíssimes propostes. Petons i abraçades. But it doesn't mean you're in my circle. Yeah.
cruise through life and I'm feeling on track. If you can't keep up, then you better fall back. Cause money look better when I see it all stacked up.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.